El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Set minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dilluns i tenim amb nosaltres la Lourdes Dalmau, en Lluís Ribas, l'Alba Roda, el Bernat Picornell i l'Eduard Gené. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Amb un dia estrany a Sant Cugat, perquè és laborable, però és festiu a Barcelona, i és un dia d'aquells en què la ciutat està mig paralitzada. Avui venia a Cugat.cat i no m'he creuat cap alumne, que normalment m'han creuat uns quants d'institut i escoles, no es veia moviment de cotxes, però vaja, vosaltres no heu fallat, vol dir que no heu sortit a fer ni pont ni... Àlvar.
Tenim una edat que, evidentment, doncs, ens és igual, els ponts, les festes...
Parla per tu. Jo tinc una edat que treballo i avui
edat,
treballo.
Tenim una edat, jo dic tenim una edat nosaltres, la meva generació.
Sempre m'he sentit integrada, o sigui, jo no tinc problemes de quan es parla amb...
No, també tenim feina.
Amb gènere femení o masculí, si soc, m'hi trobo.
Sí, sí, és veritat.
Jo no faig pont, faig puenting.
Puenting...
I això del pont, la veritat és que l'altre dia no sé exactament com va anar i algú va comentar ens veurem el dilluns, diu, perquè diu Barcelona és festa però aquí no. I automàticament vaig pensar, dilluns? O sigui, no me'n recordava absolutament de la Pasqua de Pentecosta, per favor. Doncs això, què vol dir això? Vol dir que,
no
tot i que tens activitat... No.
Perdona.
Dèiem de l'edat.
No, Lluïset. El que vol dir és que tens activitat, però no està circunscrita a uns horaris oficials.
Ja.
I, per tant, el fet de que sigui festa o no sigui festa no altera el fet de la teva activitat. Que és el que faries tu. Si quan tu pintes, que sigui dilluns de Pasqua o no ho sigui...
No, o diumenge, no canvia res.
Això és el que vull dir, Dit això, que parin els joves.
Sembla que l'únic jove que hi ha aquí és el Bernat.
No, era Lourdes, perdona.
No.
No, al final el tema de les festes, ho acabes sabent una mica per casualitat que és festa, no? Però si no t'afecta, perquè al final... Perquè la gent diu, no, és que dilluns és festa a Barcelona.
I a més no saps
com si tingués Barcelona perquè té el pes que té, diguem, però al final n'hi ha moltes, diguem, no? Jo crec que això també és un problema al final pels pares, per exemple, no? Avui és festa a Sant Cugat, no sé si ho han canviat pel dia de Sant Madí o què, que...
No, és festa
als col·legis, a alguns col·legis
perquè tenen el dia de lliure elecció.
Exacte.
Sí, però no és festa, jo et segur.
Oficialment
no, que hi ha alguns col·legis en que fan festa avui.
Perquè tenen aquests dies de lliure disposició que poden decidir quan els col·loquen.
Jo crec que
no perquè sigui
No, però jo no sé, ho desconec, si ho han canviat pel dia de Sant Madí, aquest any Sant Madí que hi ha en cap de setmana, si no vaig errat, i potser ho han aprofitat per fer festa avui, però clar... En fi, la gent que treballa a llocs on no sigui Barcelona, no? Els pares, també és un problema per ells a l'hora de combinació
això
familiar.
De les festes, on és complicat és Andalusia, Perquè, clar, per exemple...
A veure què dius.
A veure si santa que canvia, si és segons l'any, és una altra. Rocío, per exemple, 7 dies de festa, 8 dies, perquè s'acaba avui, i per tant avui també és festa.
Feria d'abril.
Tu vas sumant i dius, hòstia, a veure, perquè no és una festa d'un dia, no és un dia que va anar a la festa, sinó són molts dies...
Aclarim una cosa. Normalment els convenis col·lectius es regulen per el nombre d'hores a l'any. Aleshores, vull dir, que treballis més hores cada dia jo conec empreses que, per exemple, cada dia fan una hora més i llavors a l'estiu es dediquen a fer jornada intensiva o sigui, no fan totes les hores que toquen en funció, diguem-li, del tipus de producte, el nivell de mercat, etc, etc. Per tant,
per tipus de
tothom
feina.
Que s'arregli com vulgui si s'ho passa bé, no?
M'agradaria dir una cosa. Amb això que acabes de dir, si s'ho paga ell.
I si s'ho passa bé. Home, entenem, és que indiferentment de com es regulin les hores de treball, s'ho haurien de pagar a qui li pertoqui.
Cadascú, clar.
A qui li pertoqui, de la manera que li toqui. Però deixeu-me dir una cosa, perquè sempre m'he queixat, i és veritat, de que de vegades aquestes festes que queden entremig, que trenquen els ritmes... I... Bueno, té la seva part positiva, me n'acabo d'adonar. Per exemple, un dia com avui... que és festa a Barcelona, hi ha molta gent que deixa de treballar, jo potser he de fer gestions fora de Barcelona, o que de vegades ens toca gent que treballem a Barcelona, que avui que tenen festa, no és el meu cas, però que tenen festa i poden aprofitar per fer gestions, potser a Sant Cugat, que no les podrien fer un altre dia. Per tant, bueno, podem buscar sempre la part positiva.
On vas, per això?
Positiva.
Per exemple, ara imagina't...
On vas? És que no sé.
Ara imagina't que jo treballés a Barcelona i que tinc alguna cosa a fer a l'Ajuntament de Sant Cugat. Doncs pues mira, és el dia ideal.
No, però tindries festa si treballes a Barcelona.
Tindria festa a Barcelona i, per tant, podria fer la gestió aquí a Sant
Cugat. I aquí ets aprofites la festa, també, no? Que
hi haurà, que tu, hi haurà, que tu hi haurà un dia... Tot, tu.
Bernat, quan siguis més gran, veuràs que com que no som tan ràpids, som una mica més lents, necessitem temps.
Clar. Per exemple, la festa de Ramadà. Pues hi ha moltes constructores, que hi ha gent molt treballa, que... adequen, i aquella gent treballa més hores seguides, el que apuntaves tu abans, per poder, a una hora determinada, doncs, no fer el tall del migdia perquè no poden menjar, com a conseqüència, treballen més hores seguides i preguen més aviat.
Ara
ja parlem de miscel·lània, però hi ha un problema a RAC1 que hi ha una hora que fan no sopar la plouda, i jo vaig a fer un no sopar la plouda. Vaig llegir la notícia l'altre dia que la gent que fa el ramadà a Islàndia tenen un problema greu, no? Perquè depèn de com caigui el ramadà l'any, doncs tenen més o menys hores per poder menjar, no? I em sembla que aquest any no sé si tenen entre 2 i 4 hores per menjar el dia.
I ells diuen,
home, és que... No? Llavors, els teòlegs doncs, han arribat a dues possibles conclusions, diguem, no? O fas servir l'hora del país doncs, més proper, diguem, en aquest cas seria Turquia, o l'hora oficial, diguem, de la Meca, no? I hi ha, de totes maneres, els integristes que diuen, no, si tens dues hores, doncs tens dues hores, diguem, no? Però, clar, pot arribar l'absurd de dir, bueno, una persona que practica el ramadà, que visqui al Pol Nord,
No pot.
Evidentment, moriria. No s'hauria de fondre mai el sol.
Jo és el que pensava quan deies això de la gent que treballa a la construcció, no? Que s'ajunta a la jornada, i jo això li veig un problema de que no sé si en algun cas poden tenir desmais o aquestes històries, clar, ja és un tema de salut, i no sé si aquestes coses... s'hauria d'establir, perquè clar, si un paleta està per sobre de, com es diu, un andami per allà a sobre i li agafa un mareig i tal, aquestes coses...
I sobretot si condueix un tren o...
També,
encara pitjor. Tenim de ser serios, que això es barreja la religió i després també amb les copes de conyac que es foten esmorzant.
Està prohibit,
eh?
Està prohibit, perdona.
Ara que veig que portes això de Mallorca, jo a Mallorca he vist una cosa increïble, tota una quadrilla de paletes fotent-se herbes mallorquines abans d'anar a treballar al dematí, així, i després s'enfilen.
No cal a Mallorca, eh?
Abans es prenien els caracillos.
No, però ara li veig, no?, que me'n recordo aquesta cosa i que jo vaig...
Però comencen a treballar perfecte, llavors.
Sí.
Comencen a treballar.
Menys un, que m'estava fent una dutxa al meu estudi de Santa Maria del Camí.
I es va posar la dutxa a l'habitació.
Bueno. es va picar la mà i es va destrossar la mà i se'n queda com un porc, pobre tio.
Un altre model és el model britànic, deixant de banda ara els obrers, d'agafar els dies festius que cauen en dimecres, dijous, divendres o dimarts i sempre els mouen a dilluns, així s'asseguren que tenen 3 dies, que no hi ha ponts pel mig, és a dir, que no cau un dimarts, aleshores la gent a vegades s'agafava el dilluns, són 4 dies... Com totes les empreses o el món en general ha de seguir aquesta rutina, tothom sap que aquell dia és festa i, per tant, ja es passen els projectes o les feines a dimarts, s'evita aquest malentès de si ara truco una empresa, aquest sí que fan pont, el que aquesta empresa obre, però aquest treballador amb qui ets a parlar... I és un sistema que els ha funcionat. Sí que és cert que trenca la relació directa amb aquell dia, perquè pot ser que estiguis celebrant un 1 de maig que cau en dijous, l'estàs posant a dilluns, però vaja, almenys el funcionament del país queda compacte i igualat. Això és molt anglosaxó, de fet.
Sí, molt anglosaxó, i a més aquí es va dir un moment que es faria. Jo hi ha una...
Sí, és veritat, va ser un debat que va durar 3 setmanes i...
Hi ha un acudit amb això de la festa i de regir-se i complir-la, doncs és aquell gerent que surt de l'empresa, que és el divendres a la tarda, última hora, i està al cotxe, està a l'aparcament del cotxe i comença a fer la maniobra, veu que comença a sortir fum de la fàbrica i diu, hòstia, quin disgust tindré el dilluns.
És una bona filosofia,
David.
Parlant del Regne Unit, ha sigut importantíssima la boda reial.
Home, per favor.
Per favor.
Jo estava allà,
Explicaré una cosa. El dissabte vaig intentar esquivar la qüestió perquè no m'importa.
No pot ser, un periodista que no li importa això. Què dius?
Però va ser impossible esquivar el tema a les ràdios i a les televisions. De fet, vaig posar les dues principals emissores de Catalunya per veure què s'explicava.
Tenien comentaristes només del tema.
De fet, narraven com si fos un partit de futbol al casament. I després, Televisió Espanyola va fer un programa especial, la qual cosa també em va sorprendre, però no un programa especial. Un programa especial amb tots els recursos.
Les periodistes anaven amb els seus barrets així, no?
Les pameles.
La farafernàlia i tot així. Això és genial, jo penso que això és... És evidentment...
Un altre dels temes, anem a matèria política.
Una escenografia i un teatre, és preciós, m'encanta aquestes coses.
Fins ara hem parlat de coses sèries.
Sí, dic matèria política.
Ara de teatre.
El diari.
Ara parlarem de teatre.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no ha publicat els noms dels consellers del nou govern de Quim Torra. El DOC, gestionat pel govern espanyol encara des de l'aplicació del 155, ha publicat aquest dilluns la nova estructura del govern del president, però no el decret on es nomenen els consellers. El govern espanyol, recordin, va comunicar aquest diumenge a través d'una carta al secretari del govern de la Generalitat que només es publicaria el decret 1/2018, que fixa l'estructura del nou executiu, ja que considera que no planteja problemes de viabilitat i pot publicar-se. El decret publicat estableix que el govern té vicepresident i 13 conselleries i estableix les competències que tindrà cada departament, però no diu els noms. Entre elles, cal recordar que hi hauria el santcugatenc Jordi Puigneró com a conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Què els sembla aquest nou episodi amb la qüestió dels nomenaments d'aquests consellers, doncs, que per ara ha quedat en el límit?
Amb el govern espanyol farà tot el possible perquè això no es faci. Juga les seves cartes i, per tant, farà lo impossible perquè això no reixeixin. El tema dels consellers i així no pugui ser signat. Això jo penso que era evident, no? O no?
No era tan evident, perquè avui penso que...
El 155 continuarà funcionant i així ja veurem.
Jo crec que no era tan evident perquè precisament al govern li convenia molt que hi hagués un tipus de solució, per tant, del que el PNB, diguem-li, el recolzés amb l'aprovació dels pressupostos. I el Partit Popular crec que en aquests últims dies, vull dir, no ho podia dir de cap més manera, quan els ciutadans deien que s'ampliï el 155 i tal, i deien, no, si hi ha un govern, nosaltres el problema és que hi hagi un govern, que puguem parlar, no sé què, no sé quantos.
Que tinguéssim un president i cauria el 155. No,
un govern que sigui viable.
No, un president.
Jo penso una cosa que no en tinc ni idea, O sigui, en aquest moment no ho tinc consultat. De vegades dic les coses perquè les tinc consultades i les sé segura. Però és que no sé fins a quin punt ja també, diguem-li, com una contradicció amb un tema de... que, si m'equivoco, em corregiu, l'administració crec que no pot anar en contra d'actes propis. Aleshores, no sé si pot fer un nomenament que després se l'hagi de tirar en contra, perquè la Generalitat és estat en aquest moment, i a més el president ho és el Rajoy, sí. En funcions. Aleshores, clar, segons tinc entès, des del govern, diguem-li, s'està estudiant en termes legals...
Des del govern o des del govern? O des del govern?
Des del govern, no. Des del govern, no, però per mi, parlo català, no, li dic govern.
No, però dic per entendre'ns, diguem.
Sí, sí,
no,
des del govern central. S'està estudiant per veure... ja dic, no ho sé, ho acabo de dir, però crec que hi ha una norma que diu que l'administració no pot anar en contra dels actes, dels seus propis actes. Clar, com pot nomenar un govern que... És que tot plegat, és que estem en un embolí.
No van en contra de ningú, aquest
sí,
govern.
Sí, aviam, l'administració... Home, perquè...
És una cosa que teòricament mana la Generalitat, no. Mana el president, i el president
l'administració,
ho decideix.
Parlo de l'administració, perquè l'administració de justícia... L'administració de justícia també es forma part de la
Generalitat. Una cosa que estigui d'acord o no?
Però és que jo dic, és que jo no ho sé i ho dic.
Però en tot cas...
Ho exposo i no crec que vosaltres ho sapigueu tampoc.
En tot cas, no pots basar les teves actuacions en possibles fets que puguin arribar a passar en el futur, diguem.
Clar, no. No
pots basar, entre altres coses, perquè el que sabem ara que farà la justícia no són res més que especulacions. És a dir, de moment són especulacions. Diguem,
no exactament especulacions. Sí. Especulació és quan no saps si l'altre
perquè
ja tenen fets.
Perquè l'administració...
Fets ja tenen. Seran d'una magnitud o d'una altra?
No estic parlant d'això, Lourdes. Estic parlant del fet... Tu, jo crec que vas en el sentit de dir... Com que els consellers seran cessats, diguem, quan se'ls inhabiliti, no? Hauran de cessar quan se'ls inhabiliti.
No, i uns altres estan fugats, si per exemple, si que, i s'ha dit, si i Esquerra que... també ho ha dit, no? No es pot governar un país a través de sí. Pantalles
una cosa,
o de... Ho heu dit vosaltres mateixos. Una
cosa és el que...
No, deixem acabar el Bernat i després el Lluís i l'Eduard que estan esperant aquí la banda escalfant-se.
Una cosa és el que...
Escalfant-se en el sentit físic, no? Sí. Digues.
Ah, podríem parlar d'Inés també avui.
Per això.
Ara ja he perdut el fil. No,
em sap greu, disculpa. Que... Ha fet d'àrbitre que para el joc quan no toca, no? Quan no cedeix.
Estava fora de joc.
Volia deixar la llei de l'avantatge.
Estaven fora de joc.
Perdona, el Bernat, em sap
no, greu. Jo, en tot cas plantejo un dubte que si algú em pot respondre, fantàstic. És a dir, què persegueix l'Estat fent aquest tipus d'actuacions? És una pregunta seriosa. És a dir, quin és l'objectiu, no? Pel qual l'Estat va voler convocar eleccions el 22 de desembre. Guanyar les eleccions... Quin és l'objectiu pel qual l'Estat vol vetar a Puigdemont? És una qüestió política, és una qüestió d'estómac, és una qüestió exactament què? I què pretén l'Estat no nomenant, no publicant el DOC i, per tant, doncs, que el govern sigui realment efectiu? És a dir, quin és l'objectiu polític de darrere? Perquè si creuen que això té un objectiu que en fi, que pot tenir uns resultats que és, per exemple, desinflar independentisme, guanyar posicions, que el PP tingui més diputats a les eleccions aquí a Catalunya, a mi que m'ho expliquin, o que les tingui a Espanya.
L'objectiu és la unitat d'Espanya.
L'objectiu és tenir un govern aquí a Catalunya que respecti el marc jurídic.
L'objectiu és la unitat d'Espanya.
Aquest és la finalitat.
Ha quedat clar els posicionaments. Deixem parlar el Lluís i l'Eduard que estan aquí... Esperant. Ah, sí. Qui comença?
No ploris, Eduard, no ploris.
No, que són, són jugadors molt elegants que no entren al cos a cos, al mig del camp. Som...
A Lluís.
Eduard, per favor.
No, per favor.
Ens ha dit a nosaltres que no érem a
l'aigua. Escolta, si no us passeu la pilota, l'agafaré jo i
per ordre, la passaré. Per ordre físic.
Per ordre físic. No, jo penso que el que deia Bernat, jo no sé què es pretén amb tot això. Jo em sembla que s'ha entrat en una política de por cataplines i sempre
la unitat d'Espanya.
Sí, i sempre és problema quan s'entra a fer les coses per nassos. Ja no s'usa la política, s'usa el gest de Tomàs i Omar i ja està. I hem entrat en un bucle que jo per mi el trobo molt perillós i bueno, hi ha gent que es beneficia, mira, Ciutadans està contentíssim perquè ells s'estan beneficiant de tots aquests problemes, no? Però vull dir, la política que es tindria de fer, la política real, no es fa, vull dir, s'està entrat en un joc que per mi és, de veritat, que és penós.
I la Marta Sánchez.
És penós.
I la Marta Sánchez. I plorant. L'himne, plorant. Està molt bé. Sí, no, sí, no, sí, mira, sí. Un sentiment que està molt bé.
Tu ho trobes tot bé, eh? Al final sí, m'han parlat no, bé amb tu. Ho trobes tot bé.
és que és una realitat.
Jo penso que la... Que la pel que tinc entès, la publicació... diguéssim que és obligatòria.
Sí, és obligatòria.
Publicació al diari oficial. És obligatòria. Ara, a partir de la publicació pot haver-hi qualsevol acció, en aquest cas una acció per part del govern central, que ja va dir que ho estaven estudiant, per poder doncs, vetar o no vetar determinats consellers o conselleres. Per tant, diguéssim que hi ha un punt inicial que seria la publicació, s'hagués hagut de fer amb els noms, senzillament, perquè no hi ha més, perquè a partir d'aquí si no hi ha autorització, és igual que hi hagi aquests noms que, com que no hi siguin, i per tant em fa l'efecte que tot, per, tot, tot, aquesta, tot aquest joc, podríem dir, dic joc, no m'agrada la paraula, però és que acaba sent un joc, és una estratègia claríssima on es vol enfrontar una realitat amb una actitud doncs, intransigent per part del govern central de no voler acceptar una situació a partir d'una cosa que s'havia fet de fa molt temps, que era asseure's a una taula i enraonar. Bé, m'hauria aprofitat per dir una cosa que vaig llegir abans d'ahir i que no la recordava i la vull posar sobre la taula. A Siresnes, a prop de París, quan el Partit Socialista, l'any 74, va escollir com a secretari general Felipe González, Isidoro, doncs,
l'home de guerra.
Els cinc motius principals per poder escollir-lo i l'acció que tenia que fer el Partit Socialista, que ara potser s'ho tenia que revisar, una d'elles era precisament el donar la possibilitat d'autodeterminació de les nacions que formaven part d'Espanya. És curiosíssim comprovar un document com aquest, signat, i en aquell moment els representants que estaven allà, que era el grup de Sevilla, era Felipe González, Manuel Chávez
i Alfonso Guerra.
O sigui que imagineu-vos al cap dels anys el que ha passat i quan ens trobem un partit que surt el senyor Sánchez i diu el que va dir l'altre dia, sí, que és una cosa que passa inclús per sobre del que ha pogut dir Mariano Rajoy, que ja és dir. Per tant, en aquest moment el Partit Socialista Obrer Espanyol, i dic obrer espanyol perquè és el nom oficial, però que d'obrer en té poquíssim, doncs diu i fa unes coses increïbles, increïbles. Dit això, i per acabar el tema, jo penso que el procés estratègic estava fet per que hi haguessin aquestes respostes que estem comentant. Ja hi ha els substituts amb els consellers que no podran ser. Tenint en compte que caldria diferenciar entre les persones que han sigut designades i que estan encara pendents de sentència, no hi ha judici fet. I estan en presó provisional, com a conseqüència encara mantenen tots els seus drets cívics i polítics.
N'hi han de fugir, eh?
Perdona. Mantenen tots els seus drets cívics i polítics encara. I el que jo sí que diria en aquests moments que també hi ha arribat el moment de que aquestes persones com a mínim els posin a les persones de Catalunya.
Breument, alguna cosa més? Que tinc una pregunta després
bueno,
per vosaltres.
Com,
digues.
Com deia l'Eduard, no? Molt teatre, perquè una mica és el que persegueix.
Jo faig el dijous, això, eh?
No, però abans comèdia, ho has dit, no? Quan anaven a parlar del que anàvem a parlar, doncs hem fet el comentari. Per cert, també podíem dir, amb aquesta nomenació del govern, que passa el mateix amb aquesta tertúlia. Només hi ha una senyora.
Però això no és la culpa nostra.
Sí. I ara què?
A la tertúlia.
Ah, a veure,
no és fàcil trobar tertulianes, i en altres tertulies sí que hi ha més presència. Una cosa que us volia preguntar, sou conscients d'aquest anunci de la compra d'una casa als afores de Madrid per part de Pablo Iglesias i Irene Montero, que són parella? La casa costa 600.000 euros i han signat una hipoteca a 30 anys per valor de 540.000 euros. Jo ara us faig una pregunta, vosaltres m'hauríeu de respondre sí o no. Consideres que Pablo Iglesias i Irene Montero han de continuar al capdavant de la secretaria general de Podem i del càrrec de portaveu parlamentària?
Sí.
L'Àlvar diu que sí.
Que sí. És que sense...
No, després
sí
matisarem,
no,
després matisarem, però doncs, té un sentit no. La que us fas la pregunta així. No
doncs
han de continuar.
No, però...
Bernat?
Ah, sí.
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 Aquesta és la pregunta que se li farà a la militància de Podem per tancar aquesta polèmica i perquè sigui la militància que decideixi després d'això si han de continuar o no han de continuar. Ara podeu argumentar, però vaja, quan hagin de votar hauran de dir si no, no els deixaran escriure explicació.
Sí, jo crec que s'escriuria, perquè aviam una cosa, teòricament haurien de tenir una credibilitat i refiar-se de les persones per la seva credibilitat, no? No es pot mantenir un discurs de la casta, del no sé qui... Jo estic a favor de que tothom faci amb els seus diners el que realment vulgui. Vull dir, això d'entrada, faltaria més. El que passa és que no pots anar mantenint un discurs i després fer el contrari del que dius, perquè és que, per favor...
No, estic d'acord amb tu, Lourdes, amb el que dius, però el drama és que en aquest país, suposo que en molts altres països, però en aquest país també, amb els titulars comunicatius, diguem, no, o el que percep la gent, o el que acaba parlant la gent, doncs moltes vegades segurament perden elements elements importants a l'hora de fer el judici, els perden o no els tenen directament per això. I poso un exemple que a mi sempre m'encanta posar, no? La gent d'Esquerra Republicana sempre anem a Madrid amb classe turística. Sempre anem a Madrid amb classe turista, vale? Perquè creiem doncs, que és així...
Com fi,
vale, molt bé. Quina és la qüestió? Que moltes vegades al Senat li surt més barat que nosaltres anem en primera que no vas amb classe turista, però una qüestió de Renfe. Renfe, com que sap que nosaltres viatgem sempre, prefereix posar-nos més baratos els bitllets de primera classe que els turistes, perquè els turistes sempre els omplen, No? Per tant, prefereixen doncs, alliberar places de turista, diguem-ne. Ara mateix. Ara, però, imagina't el titular d'Esquerra Republicana sempre viatja en preferent a l'AVE. I aquí tothom alimentant el foc, diguem, no?
Mira les d'Esquerra, mira.
Tant d'Esquerra, però van
en parlar i després...
Aviam, doncs no deixaria de ser un privilegi, perquè, per exemple, amb els avions que et passa, tu pots anar en classe turista i ho tens ple, i llavors a l'atzar...
Hi ha un problema de gestos.
A l'atzar agafen unes persones i les passen a primera o a preferent.
No.
Doncs la Renfe hauria de fer exactament el mateix.
No és una qüestió de privilegi, en aquest cas, nosaltres ho fem...
Home, sí, perquè ho fan amb els polítics, perquè no amb els empresaris, o perquè no qualsevol altra persona.
Nosaltres ho fem per, evidentment, estalviar diners intentar estalviar diners a l'administració. Si fos el mateix preu el turista, que el preferent, no estaria parlant d'aquest debat.
Escolta, llavors, no consideres que és un privilegi? Per què si jo no agafo un bitllet i estan plenes les places de turisme, de turista, no em poden passar automàticament com fan amb els avions?
No m'has entès, com que entenem que és un privilegi, doncs, evidentment...
No només per Esquerra, per qualsevol,
És igual.
Vale. De gestos.
O sigui, anar en preferent, en comptes d'anar en turista, sigui la condició que sigui, doncs no, no, a mi m'agrada, perquè és un... aboca a unes determinades coses, diguem. Ara bé, aboca a unes determinades coses sense haver-ne parlat a fons, perquè estic convençut que si l'objectiu fos només el d'estalviar diners, tothom entendria que en aquest cas doncs, els diputats o els senadors estalviessin diners a l'administració. Val? Ara bé, jo crec que en aquests debats ens falten elements de judici. I en el cas de la Pablo Iglesias i la Irene Montero, doncs no sabem quina política estalviadora tenen ells personalment, i potser són els tios més estalviadors del món, i per cert, el règim econòmic...
Sí, no. Que és veritat, perdona, però sí, és veritat, perquè sembla li han posat un tipus d'interès que és molt, molt estalviador, perquè ningú de nosaltres s'aconseguiria el tipus d'interès que li han posat
però
a l'hipoteca.
Però ho saps, pot ser que efectivament sigui així, però en qualsevol cas, de fet, el règim econòmic dels diputats i dels senadors de Podemos és molt estricte en aquest sentit. O sigui, ells dos no cobren el 100% del sou que cobren com a diputats, cedeixen molts diners al partit.
Lluís, Eduard, vull més opinions.
No, jo no m'hi fico amb el tema de Podemos, perquè Podemos ja farà la seva feina, jo no sóc de Podemos, i per tant, jo des de fora... El primer que dic és sí, perquè tenen tota la llibertat per fer dels diners, que és el que diu la Lourdes, el que sigui, el que vulguin. I per tant, si són dos sous i llavors es poden utilitzar, un tant per cent dels seus sous en una casa, doncs escolta'm, que facin el que els doni la gana. No? Jo no sóc de Podemos, però d'entrada jo penso que una persona és lliure per fer les coses que vulgui amb els seus diners. El problema és que tenen un problema de gest. El gest és molt important, l'Oliver sempre deia aquest poema que sempre dic jo, per creure com els altres per creure com els altres, t'has de fiar del gest. Buidar-te les butxaques no és un regust decent. Surt al carrer i recolza't a qualsevol paret. O sigui que moltes vegades aquests gestos són molt importants perquè, d'alguna manera, si et fiques en política, saps que, evidentment, doncs, tindràs aquestes, aquesta reacció, anem a dir, automàtica dels teus adversaris. Perquè ideològicament, evidentment, doncs, tens una concepció diferent de la vida, tens el tema del capitalisme, doncs, està, anem a dir, doncs, en segon o en tercer terme, vull dir, per tant, hi ha uns projectes socials abans i evidentment, doncs, això...
Això que apuntaves és molt així, aquest tema del gest és molt així. Hi ha una característica que no sé si us heu fixat, i no dic per atacar cap grup, ni molt menys. Quan determinats polítics, homes, dones, arriben a això, a la política activa, i són visibles perquè, potser feia anys que n'estaven fent, però no estaven en un càrrec públic i per tant no es veien, al cap d'un temps observant com el look va canviant.
Sí.
És a dir, una persona que arriba i porta un pentinat d'una forma determinada i observes al cap de mig any com va més a la perruqueria o senzillament va canviant. Jo penso que això és inevitable. O així de senzill. És humà. És tan humà que arriba un moment que dius molt bé, doncs això funciona així.
Sí, el que va amb el discurs.
Jo he dit que sí abans, perquè igual com deies tu, cada un farà molts diners el que vulgui. Altra cosa és si aquest fet saber amb un discurs previ. Clar, si el discurs previ que has fet tu ha sigut atacar determinades coses i després tu et poses a exercir precisament d'això, aleshores aquí hi ha una contradicció flagrant. Però és una contradicció flagrant que, perdoneu, es dona gairebé en tots els partits polítics i en totes les persones.
I amb la condició humana.
Sí, exactament.
Bueno, aleshores justifica-ho tot. Si ho anem relativitzant, justifica-ho tot. Perquè, per exemple, pagar impostos també és condició humana intentar evitar-los pagar.
No.
Sí. I, a més, és una prova que fan en els psicotècnics.
Lourdes. Ara tu em recordes un amic meu que li preguntava un dia pel seu fill i deia, com està el Joan? I diu, bé. Diu, però què, com està? Què em dius més? Bueno, el Joan ja saps que és de l'oposició sistemàtica. Tu ets de l'oposició sistemàtica.
Una mica, dit això,
jo només per acabar, ja estic, Lluís, per acabar. Jo penso que aquesta parella, en aquest sentit, políticament s'han equivocat.
Tu li hauries dit als dos, si et venen a veure i els fas d'assessor,
no
que
feu.
Haurien pogut fer-ho, perquè, òbviament, estan comprant a casa, els donen una hipoteca, etcètera, sí. etcètera, però que no
com
ho facin.
Consell,
perquè,
consell,
home, només el fet que n'estiguem parlant ja significa que genera polèmica, i si genera polèmica...
Clar.
Hi ha gent que s'enfada.
A més a més, com no és una caseta, és una casa que té un manteniment allò i...
Però
és una casa que té un manteniment de Tomà
Panimova. Falta la teva opinió i canviarem de tema, que us vull preguntar una cosa.
Jo crec que com a gesto és una mica incoherent, no? Però això és que a mi m'agradaria saber quins grups polítics poden aguantar el que han dit fa a vegades 15 dies, Per l'altra banda, és una parella que té tot el dret, jo crec que té un sou digne, i estem parlant d'una casa, deien, de 500.000 euros. Aquí s'han cogat una hipoteca
600.
De 500...
No, i més si poses els allonses.
Despeses,
IVA...
Bueno, és que jo dic el que s'ha dit.
No, és clar, hi ha moltes maneres de dir les coses, clar.
600.000 o de cap amunt, 600.000 avall, digues.
Escolta, hi ha pisos aquí a Sant Cugat que van 600.000 euros, 700 i un milió,
I al mig de Madrid també.
A vegades, és que a vegades jo que trobo una parella jove que treballa, que té un sou... que no es pugui gastar una casa de 600.000 euros quan aquí s'han cogat.
La majoria de gent no pot.
I això...
La majoria...
Ells tenen un bon sou.
Què
vols dir?
Però que la majoria de gent que ell parla, per la gent que ell parla i per la gent que amb ell el vota...
És el que he dit primer, que és una falta de coherència.
El pis de sobre casa meva, no el meu, Val més o menys això. De lloguer,
1.600... No, has de dir quan?
1.600 euros,
però
sí.
Però si tu ens una mica, no cal que ens diguis on vius,
no,
però...
No, aquí al centre de Sant Cugat...
Aquí al centre de Sant Cugat posàvem el mateix al golf que...
aquí al centre, centre de Sant Cugat, un dúplex, és un dúplex allò, prou bé, 1.600 euros al mes.
Metres quadrats.
Aproximadament. No 6 metres quadrats.
Quantes habitacions has dit?
Dues o tres habitacions, diguem. No
estem parlant d'un... És pagaran 2.500 euros al mes.
No, no, pagaran això. Pagaran això. 1.600 euros al mes.
De lloguer.
De lloguer. Val. No, bueno, de lloguer, d'hipoteca.
D'hipoteca. Pablo Iglesias...
Pablo Iglesias i Irene Montero pagaran això. Sí, segons el que has dit, 580.000 euros, sí. Dividit entre 30...
Els han donat una hipoteca de 540.000 euros a 30 anys. Això vol dir que fan una entrada de 60.000, s'entén.
Escolta, però és que a mi m'agradaria fer un resum, eh? Vull dir, ho trobo que bueno, l'han pifiat, jo si aconseguia que no ho fessin, pobrets, però és que tenen tot el dret i que estiguem parlant d'això... quan s'estan rescatant autopistes...
No, però saps per què parlem d'això? Perquè el senyor aquest d'Iglesias va dir de Guindos quan es va comprar un pis per la seva filla o no sé què, va dir 600.000 euros en un pis, estos no pueden dirigir el país.
Molt bé, pues és incoherent, és el que t'estic dient, és incoherent.
D'això parlem,
Parlem d'això, de la seva incoherència. Els seus votants ja ho diran, no ens preocupem.
Parlem de la seva incoherència.
Jo no el voto, vull dir, és igual, els seus votants ja farà el que tenen de fer.
El que estàvem parlant era d'això, de la seva incoherència, pues ja no de si hi ha un piscar o no, tant, de la incoherència.
El país funciona. Queden 8 minuts i us voldria preguntar per la zona... No, no solo parla de l'Iniesta, però una cosa que estem preguntant als tertulians aquests dies, ja han passat aproximadament, dia amunt, dia avall, 3 setmanes de l'inici de l'aplicació de la zona verda d'aparcament a Sant Cugat, i m'agradaria saber com heu viscut aquesta entrada en funcionament, si considereu que està tirant pel bon camí, si considereu que s'ha de corregir coses, si en el vostre entorn heu vist moltes molèsties o gent molt contenta, perquè de fet és un dels temes que a xarxes socials ha generat més polèmica a Sant Cugat en els darrers temps. Jo no recordava uns debats tan encesos, òbviament hi ha 25.000 casuístiques, segons la casuística que et trobes, doncs t'agrada o no, però ja que va passant gent diversa perquè la tertúlia, gent que viu fora del centre, al centre, etc. M'agradaria saber com ho esteu vivint.
El que passa és que nosaltres, digues, Alba. En el seu moment, quan jo vaig estar de regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat, a la més absoluta oposició, evidentment, doncs vam estar parlant d'aquest tema i dèiem això, o sigui, nosaltres dèiem que s'haurà de fer uns pàrquings a la fora perquè d'alguna manera doncs, poguessin fer llançadores, poguessin la gent entrar aquí perquè serà impossible. Vull dir, per tant, també, això és una realitat, però és una realitat perquè el model de ciutat, que amb el recorder vam tenir moltes converses, el model de ciutat que ell deia que tenia el model i que l'esquerra no tenia model, deia, el model de ciutat ha estat fet d'una manera més expansiva, o sigui, s'ha fet des de fora cap endintre, diríem, no? I per tant això provoca, evidentment, doncs, que tota la gent que viu a fora doncs, pugui voler entrar a dintre perquè no hi ha serveis també fora. Jo no dic que sigui ni millor ni pitjor, és un model, i per tant hem de buscar alguna solució per això. Per tant, jo penso que és una bona solució. Penso que és una bona solució. Una altra cosa és com es gestiona i de quina manera es fa, perquè és que si no, entrar aquí a Sant Cugat serà impossible d'aquí un temps, vull dir, sobretot si va augmentant la població.
Més opinions. Doncs, diria,
No, és evident que hem de millorar pel que fa aparcaments externs, diguem, no? Ara, arran de la zona verda, diguem, només n'hi ha un, i només n'hi ha un perquè n'hi ha més de grans, eh? Però que l'autobús aquest llançadora doncs, porti al centre només n'hi ha un. Jo no sé si quan es conegui molt, perquè jo crec que es coneix poc aquest aparcament encara, quan es conegui ja veurem si aquella capacitat és suficient o no, perquè jo crec que aquell pàrquing és petit pel que ha d'absorbir la ciutat, en tot cas.
Però és un nivell cultural, o sigui que de fet la cultura de la mobilitat l'hem de canviar, el xip hem de canviar nosaltres. O sigui, la política pot posar elements, però el xip cultural... La manera d'entrar a Sant Cugat o de sortir l'haurem de canviar.
A Toulouse, per exemple, a moltes ciutats franceses hi ha grans aparcaments, i quan dic que són grans aparcaments a les entrades de la ciutat, allà hi ha una línia de metro o bus o el que sigui, i el transport fins al centre evidentment és gratuït, diguem, no? Si aparques en aquell pàrquing, i el pàrquing és gratuït, evidentment, també. En tot cas, sobre la zona verda, jo personalment, que en soc usuari perquè he vist aquí al centre, jo crec que té unes dinàmiques horàries que encara no he acabat d'enganxar, perquè de fet és complicat, doncs, d'entendre els hàbits i rutines de la gent, però jo el que trobo és que no s'ha esponjat gaire la zona d'aparcament. És a dir, respecte d'on veníem, eh? O tota la gent d'aquí al centre, efectivament, ja aparcava aquí, ha pagat la zona verda i segueix aparcant, o em costa de veure exactament en quin moment doncs, queda més lliure. Però les nits està exactament igual que abans, que és impossible, els matins està exactament igual, i potser sí que les sortides de les feines doncs és millor, però en tot cas que el divendres i el dissabte és complicat perquè la gent baixa aquí a sopar les sortides dels col·legis, això segueix sent complicat.
Jo
el que veig és a l'Eixample, per exemple, què està passant en tot l'Eixample? Avui estava bastant buit, tot està bastant buit, i llavors sobretot, per exemple, no sé si a Sade avui funcionava o no, està molt ple, que el que potser s'havia de pensar és quan es posa una determinada infraestructura, com pot ser una universitat i tal, s'hauria d'haver contemplat zones per aparcar, igual que les entrades que hi ha per la rebassada.
Però i pels això, estudiants, vols dir?
Jo crec que...
Però té un pàrquing, jo, Sade, immens.
Sí, pagant.
Clar. Molta gent va a Barcelona, bueno, ha de pagar per aparcar, sí, quan va treballar.
Sí, però hi ha un transport que aquí no el tenim. Però... Hi ha un nivell de transport que aquí no el tenim. Aleshores, tu què et trobes? Si tu vius per aquella zona... És que no pots aparcar, perquè a més ells també segueixen buscant i clar, la gent es busca la vida. Jo crec que quan tu muntes un lloc que saps que vindrà molta gent, has de posar alternatives perquè la gent pugui aparcar. La zona verda, clar, s'acaba sempre pagant, i pagant sempre els mateixos.
El garatge, per casa no tenen garatge.
Bueno,
breument, és que si no podreu parlar tots. Lluís i Eduard, marxarem.
Jo crec que estem de reestructurar i estem de canviar el xip de mobilitat. Però el que diu Lourdes, jo estic totalment d'acord, vull dir, això tindria d'haver-hi una previsió, i quan es fa un centre, sigui un col·legi, hi ha un col·legi aquí que cada dia follon, per exemple, a Europa cada dia follon, però escolta'm, si un fa un negoci privat, té de calcular que si necessita aparcament, si necessita que els pares deixin els nens, doncs això...
Jo volia comentar que hi ha hagut, amb aquest tema, algo que a mi m'ha molestat molt, i és l'anunci de la zona verda, quan no ha sigut la zona verda. Ha sigut l'ampliació de la zona verda i la zona blava. Aquest és un problema greu des del punt de vista de l'Ajuntament, perquè s'ha manifestat una cosa que no és veritat. El que s'ha augmentat, sobretot, és que tota la zona d'aparcament central avui en dia es paga. D'una forma o d'una altra, es paga. No hi ha dubte. Això per una banda. Per altra banda, efectivament, si jo entres a Sant Cugat, jo visc a la Floresta, i si vaig al teatre, com sabeu, doncs hi vaig contínuament perquè és la meva feina, doncs haig d'anar en cotxe. I per tant, què haig de fer? Clar, em podeu dir, és que a partir de les 8 ja no es paga cap lloc, ni un lloc. I llavors passa el que apuntava abans el Bernat, que és que aleshores està ple. Perquè els que jo inclús penso que en alguns llocs que en aquest moment eren de zona blanca, gent que tenia pàrquing a casa seva deixaven el cotxe fora. I ara no el deixen fora, fins a partir de les 8.
Ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 del matí. Lourdes Dalmau, Eduard Gené, Bernat Picornell, Lluís Ribas i Alba Roda, moltíssimes gràcies als 5 i fins la setmana que ve.
Adéu,
que vagi bé, bon dia.
Bona república.
I love you.